A Cugat.cat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Música a Cugat.cat. Sofia.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil. Ràdio Sant Cugat dedica la seva programació al Dia de la Gent Gran.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, vol dir que estem parlant que comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Bé, avui parlarem sobretot d'una cosa que es fa també a Sant Cugat, però en un districte, en un barri especial. I el dia especial vol dir que té unes característiques, com tots, però unes característiques ben marcades, que és la floresta. La floresta Pearson, en deien abans, ja no sé si per què no es diu, perquè hauria de ser la floresta Pearson. Bé, però abans... Almeria de Molta Comèdia. Avui, homenatge a Herman Bonin. He vingut germans a les arts escèniques. El divendres passat, Herman Bonin ens va deixar a l'escenari d'aquesta terra per anar a un que mai hauria de baixar el taló, que és l'escenari de la memòria. Una vegada traspassada la porta terrenal, vivim mentre algú pensa o es recorda de nosaltres. Hi ha persones que han vingut al món per fer coses que sempre cal recordar, perquè sense ells algunes d'aquestes coses de què gaudim no existirien. Herman Bonin i Llinàs, nascut al barri del Born de Barcelona, d'on gairebé mai va sortir perquè sempre hi tornava, va ser un home de teatre integral, un dandi dissident, deia Roland Barthes, que és un gest intel·lectual de supervivència en un món entregat a la vulgaritat i al gregarisme. Una institució com l'Institut del Teatre, tal i com va crear-se, ha funcionat i funciona, veritable motor d'un món que ha generat generacions de dones i homes vinculats a les arts escèniques, al teatre i a la dansa, configurant una força potent de Catalunya que ha donat i segueix donant vitalitat i creativitat sense parar, no hagués estat el mateix sense Herman Bonin. Un esperit lliure, obert, sempre atent a les noves corrents, però sempre mantenint les arrels amb el risc, moltes vegades, de no ser comprès. El seu espai brossa, el Born, havia d'estar al Born, va ser i encara és, en la seva segona etapa i canvi de lloc, un racó imprescindible que qualsevol ciutat voldria tenir com un santuari del teatre per expressar la força indiscutible d'aquest art que va néixer per ser sempre un mirall, deformat o no, però un mirall de la humanitat. Herman Bonin i Llinàs, com aquell que no feia res, va ser una de les peces fonamentals per entendre la potència i l'autenticitat del teatre que avui es fa a Catalunya. He començat escoltant una música, per sentir Virginal Music, de William Byrd, perquè avui parlarem de teatre, però més que de teatre parlarem de poesia, i de poesia d'un gran home de teatre, que en aquest cas és William Shakespeare, i ho farem començant amb en Carlos Tejedor, que el tenim aquí com a representant de la Global. Em diu que no amb el cap, o sigui, m'he equivocat amb què, Carlos? Benvingut.
Hola, bon dia, Eduard. Moltes gràcies una vegada més per tenir-me, per poder donar-nos aquesta oportunitat. No, realment, l'organització de l'acte com a tal és del Senglar Cultural, de l'associació que és dintre del Consell de Barri. Pues ens dediquem allà en Sant Cugat, en la Floresta, a fer tots tipus d'activitats, des de la Festa Major fins a qualsevol cosa que tingui a veure amb la cultura. I el que passa és que, efectivament, al mateix temps, alguns de nosaltres pertanyem a la Global, que és el grup de teatre del barri, i que col·labora en aquest espectacle també en el sentit de donar una mica la infraestructura i tot el recolzament que necessiti l'espectacle. O sigui que no és que anessis molt equivocat, però per precisar una mica.
No, en qualsevol cas, està clar que la Global, per una banda, i el Senglar Cultural formeu aquest centre neuràlgic de la cultura de la Floresta Pearson per poder fer espectacles, per poder fer actes de tipus cultural de qualsevol mena i, en definitiva, com deies, com apuntaves molt bé, doncs tot surt del mateix grup de persones que generalment acostumen a ser una minoria.
Sí, sí, malauradament és així. I bueno, doncs ara, jo a vegades també m'equivoco, no sé molt bé on estic. Ara estic com a representant de la Comissió de Teatre del Senglar Cultural i ja saps que al maig, tots els mesos de maig, feien ja des de fa 4 anys una mostra de teatre a l'aire lliure, que per potenciar i per poder aprofitar aquesta meravella que tenim a la Floresta, que és el casino, és aquest espai, i aquest any, pues, com tots sabem, pues, va haver-se d'anul·lar perquè les condicions no ho permetien. Nosaltres vam intentar, en tot cas, vam proposar a l'Ajuntament, que és el que financia això, vam proposar haver de fer-ho al setembre, també pensant que al setembre ja tot això hauria passat, que seria història, una errada monumental, i al final no es va poder fer res al setembre perquè, bueno, tothom s'havia aplaçat al setembre. O sigui, havia una tal coincidència d'actuacions que no podia ser. I l'única possibilitat que ens va donar, en aquest cas l'Ajuntament, financerament, va ser la possibilitat de posar en aquest cap de setmana que ve una obra de teatre per que no sigués tot l'any perdut, no? A l'aire lliure, pensar en l'aire lliure, perquè a partir d'octubre les condicions climàtiques ja no permetrien fer a l'aire lliure res, i com ja saps perfectament, a la Floresta no tenim un espai teatral com Déu mana, tot i que estem reivindicant constantment, i aquesta circumstància de l'aire lliure sempre es limita bastant. Bueno, al final van aconseguir això i van tenir la gran sort de poder trobar aquesta companyia i aquestes obres que dirigeix Jordi Fiter, i que ja tenien coneixement d'ells, perquè ja l'any anterior havien intentat programar la de Viuràs en el meu vers, que és un format semblant, que feia Roger Gordas, el Jordi Boixaderas i la Laura Conejero, i que finalment es va poder fer a Mirasol Teatre. I per tant, quan vam veure que sí que hi havia aquest espectacle disponible, que podien coincidir de dates i tal, doncs va ser una il·lusió, perquè pensem que, bueno, és poquet el que tindrem aquest any, però almenys serà una cosa de veritat de important.
Aquest intent de recuperació em sembla fantàstic, i a més demostra una vegada més com efectivament la cultura és necessària. Ara tenim ja, suposo que em diu en Jeica, de l'altra banda del vidre, em diu que tenim ja connexió precisament amb el director d'aquesta Tots els dies són nits, en Jordi Fiter. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Ens sents bé?
Sí, perfecte.
Bueno, intentarem fer una cosa que és una mica especial, però en aquestes circumstàncies no cal dir que hem de buscar fórmules per poder tenir sempre les persones adequades aquí amb nosaltres, i ho farem també simultàniament amb en Joan Carreras, que el tenim també a l'altra banda del telèfon. Joan, bon dia.
Què tal? Bon dia, bona hora.
Escolta'm...
Hola a tots, hola Jordi, eh?
Hola, bon dia.
Hola Joan, bon dia. Hola guapos.
Intentarem,
tal,
intentarem fer preguntes a cada un dels dos, de tal manera que no ens tallem uns als altres, i suposo que la bona voluntat existirà. I comencem per dir-te una cosa, Jordi, jo em quedo operat quan veig que aquesta obra, Tots els dies són nits, aquests sonets de William Shakespeare, aquesta selecció, tu has fet la selecció, per una banda, la traducció i la direcció. I la traducció és, en fi, complexa. D'aquests 150 sonets, quants en presenteu?
Ostres, no t'ho sé dir exactament. Crec que són al voltant d'uns 27 o... Crec que no arriba a la trentena, eh? Perquè és que ara no t'ho puc dir exactament, però sí. El total dels sonets són 154. I nosaltres, des de que vaig acabar la traducció, hem anat presentant-los gairebé tots no, però gairebé, amb uns espectacles que hem anat fent al llarg de 5 anys. Aquest és el cinquè espectacle que hem fet, i més o menys dic que n'hem fet uns 25-30 cada vegada per poder-los fer arribar a la gent i per poder-los també compartir, no? I una mica és aquest el plantejament.
Aquesta frase coneguda i famosa de traduttore, traditore, en aquest cas, algú diu que traduir no és trair, sinó que és triar.
Sí, sé que ho diuen, sí. Clar, això és la gran angoixa i el gran també repte, no? Que saps que estàs optant, i el més que trair, no sé si és la paraula correcta, però saps que estàs optant per una versió, si jo mateix m'hi trobo quan tradueixo que n'escric una, dues, tres versions, i hi ha un moment que has de triar, no has de trair. I saps que, a més, en poesia encara és pitjor, perquè hi ha uns aspectes fins i tot formals, que són la mètrica, que són la rima, que jo les he volgut mantenir, i això també et condiciona molt, i et deixa molta menys llibertat, no? Però clar, també és un repte molt, molt estimulant, i que et fa aprendre molt, et fa aprendre tu mateix tècniques, recursos i coses que no t'ho havies pensat mai que ets capaç de fer, i també a través de l'aprenentatge, vull dir, perquè aquests sonets els he fet com 4 vegades, els he revisat i modificat i tot, vull dir, anar-los polint, però també anar-los afinant molt, no?
I el Joan, que ens explica de la sonoritat, de la cadència, del que troba quan diu aquests sonets de Shakespeare traduïts per Enfiter?
Mira, jo li he dit amb ell, per activa i per passiva, i en privat i en públic, trobo que és meravellosa la feina que ha fet en Jordi, perquè jo penso que els sonets de Shakespeare, hem de pensar que a Anglaterra els sonets de Shakespeare els coneixen des que són petits, diguéssim. És l'autor de capçalera, fins i tot per nens. És a dir, estan acostumats i molt avassats a sentir aquest llenguatge inspirat en música, en poesia, i a partir d'aquí que s'entengui absolutament tot. I trobo que l'equilibri és molt difícil de trobar. És a dir, que trobis la sonoritat, la rima, la cadència perfecta, però que no t'oblidis de que el que és més important és que t'està explicant un sentiment, un pensament, una història. Moltes vegades, quan es tradueix poesia d'autors universals, sempre es tendeix una mica a florir massa els espais. I el que és molt important és que realment hi hagi la significància. I trobo que en Jordi aquest equilibri el manté molt bé. Sona preciós, com una cançó bonica de sonar, però en canvi entens exactament què és el que ells volia transmetre, no, l'autor.
Ara, aprofitant això que deia Joan, pregunto-me al Jordi, clar, l'espectacle està format per tu, per Joan Carreras, però també per la Marina Prades, que actua, o sigui, que no sé si canta o recita, i a més a més toca el violí, més l'Artaxes Aslanian al piano. Aquesta conjunció, Jordi, quina idea té en quant a la projecció del sonet?
Sí, a veure, sobretot és perquè el fet de posar dalt d'un escenari un sonet que no, en principi no és un material teatral, sinó que és un material més per ser llegit o més per ser... Sí, és un material més per lectura, potser, no? El posar-ho dalt de l'escenari vaig pensar de quina manera podríem fer més interessant el fet que la gent estigui mirant i estigui sent receptora d'aquest contingut, no? Aleshores, sempre la música facilita, perquè tant la pots fer servir com a fons, com a traspàs d'un poema a l'altre, i també per anar intercalant alguns temes musicals que, o per contrast o per afinitat, poden tenir una relació amb el que acaba de dir Joan o amb el que dirà a continuació, no? Hem buscat unes cançons concretes que a vegades són molt contemporànies, però que fa gràcia perquè el plantejament essencial de la cançó és gairebé el mateix que el plantejament o el missatge que transmet el sonet, no? Amb 400 anys de diferència, però que arriba també igual. I també per ser una mica més digerible, que no sigui, que no atempatxis massa amb continguts contínuament, perquè requereix un cert esforç. No vull dir que sigui difícil, però vull dir, la poesia té un to una mica més elevat que la prosa, i aleshores, si pots fer un petit trencament entre un grup de 5 sonets, llavors fas la cançó, llavors continues, però tenies un nou tema, perquè hem intentat també agrupar per temes, no, més o menys, els sonets, que si l'amor, que si la mort, que si la traïció, diferents conceptes que els anem agrupant, i els anem intercalant amb cançons. I una mica és aquesta la funció que fa la Marina, que canta i toca i també acompanyada pel piano, sí, sí.
Ja, però el que entenc, deies abans que les cançons que estan en l'espectacle no són, en definitiva, cançons de l'època, no sé, de John Dowland o de William Byrd, sinó que són cançons just contemporànies, actuals.
Sí, sí, exacte. Sí, sí. Hem agafat, per exemple, recordaràs la pel·lícula Hilda.
Sí,
hi ha un moment que la Rita Hayworth canta Amado Mio.
Amado Mio.
Aquesta cançó la tenim, és la primera que canta la Marina, perquè és una cançó d'amor i que declara tot el seu, bueno, obre tot el seu cor i li comunica. I una mica això és el que fa el Joan també en el primer sonet que diu, que és el número 18, que és un dels més coneguts i populars, no?
Que hi ha els primers sonets que estan dirigits amb el, teòricament, amb un jove, amb un home, algú va dir que es tractava d'un actor, el Willie Hughes, un jove actor que feia en aquell moment, que era habitual, els papers femenins, perquè no hi havia dones a l'escenari. Però, però en aquests primers sonets, que de fet li està demanant amb el jove que tingui fills perquè així mantindrà la bellesa, continuarà la bellesa existint, no? És molt interessant. Joan, jo recordo l'última vegada veient-te a un escenari, va ser al Teatre Auditori de Sant Cugat, amb la bona persona de ser Joan, de Víctor Brec.
Sí, exacte, sí, sí.
I la primera vegada...
Que... Sempre ens sentim tan ben acollits, és a dir, que sí, és l'última, i passa que tinc la sensació de que fa segles, d'això. És increïble com ens acostumem als nous sistemes i lo lent que passa el temps a vegades i lo ràpid que passa. No sé, sí, sí, tinc la sensació de que han passat tantes coses que realment han passat moltes. Però bueno, tornarem, no? Ens hem de conjurar entre tots que el teatre ha de perviure entre nosaltres. Ara jo estava mirant uns textos d'una altra història que també parlaven sobre el teatre isabelí de l'època, que realment el teatre era una cosa que fins i tot era mal vista. Els teatres estaven apartats molt més enllà de les ciutats, entre excrements i hospitals i cementiris. Era mal vist i va sobreviure. És a dir, que si el teatre va sobreviure 2 anys a la pesta de veritat, diguéssim, i la gent encara anava al teatre, fins i tot a Shakespeare se li va cremar el teatre, la gent seguia anant al teatre. És a dir, si no van renunciar aleshores, no hauríem de renunciar nosaltres, si menys no per fer honor, no?, a la valentia d'aquells. No? És a dir, no podem baixar els braços.
I a més els hi tancaven al cap de 15 dies de pandèmia, els hi tancaven i tornaven a obrir al cap d'un mes, una altra vegada.
Home, l'època de pesta bèstia van estar 2 anys que 2 anys tancats als teatres i els obrien i els hi tancaven intermitentment. És a dir, que era difícil accedir als teatres. Ara ens queixem a vegades, no? És que aquell teatre està molt lluny, collons, està molt lluny. Ara ho tenim molt bé. Dic que intentem cuidar-los de tots perquè... Si no el vam perdre aleshores, no el perdrem ara.
No, jo penso que no. El Teatre Auditori de Sant Cugat va començar la temporada la setmana passada. Va començar amb una obra, que és Juana, una obra de Xavier Curac amb el Tiana Sánchez Gijón, i continua aquest cap de setmana amb el Festival de Petits Camaleons, que és per nanos, nens i nenes.
Fantàstic.
I continua la setmana que ve amb aquella obra de Prisley d'això ja jo hi he viscut. O sigui que esperem que continuï la cosa. Jordi, seguim entrant una mica en el tema. Hi ha hagut molts comentaris, molts escrits, molts estudis que parlen dels poemes aquests com uns dirigits amb aquest noi i en canvi uns altres dirigits amb aquesta Dark Lady, que no sabem exactament qui és, que se suposa que era potser doncs una dama de la cort d'Isabel, de la reina Isabel, etc. Dintre dels que tens escollits pel programa, n'hi ha només, per el que entès, de la primera fase, diguéssim.
Hem cobert una miqueta tot el que és el corpus de l'obra, intentant donar pistes dels diferents temes i dels diferents personatges que hi surten, no? Perquè tal com tu dius, hi ha aquest jove que és la majoria de sonets estan dedicats a ell. Després hi ha la Dama Fosca, que també sembla que són els últims... O sigui, del 154 sembla que hi ha 126 que estan dedicats al jove. I després la resta estan dedicades a la Dark Lady. Però també és veritat que n'hi ha uns quants que estan dedicats a un desconegut, també poeta rival, que s'hi compara i també amb una falsa modèstia se sent inferior, però o sigui, serveix també per transmetre els seus neguits respecte a la seva capacitat literària. Hi ha una sèrie de sonets que estan dedicats a això, no? També a la musa i a la inspiració. I, bueno, hi ha molta especulació, hi ha moltes teories que no sabrem mai, però tal com deia el Oden, saber-ho tampoc canviaria el valor ni el contingut ni la bellesa dels sonets. El que ens interessa són els sonets, no les circumstàncies. Hi ha un punt de partida molt interessant, que és que aquests sonets es van publicar sense el seu permís ni el seu consentiment, ni saber si ho va publicar un editor. Els va ordenar ell sense saber massa, els va ordenar de la manera que li va semblar, no? I aleshores, bueno, dic que estan dedicats a un personatge que només apareixen les inicials, W, i a partir d'aquí l'Oscar Wilde va fer una petita novel·leta de ficció en la qual demostra que sí, que estan dedicats a un actor que es deia William Hughes, i en la novel·la s'aguanta tot molt bé, el que passa que tampoc és rigorós. Sí, és més una ficció que no pas un estudi o un assaig. en profunditat. No? Ell es va deixar portar una mica per la seva imaginació i ja et dic, sobre el paper s'aguanta tot. Però, bueno, jo ja et dic, no té massa importància saber aquests detalls, perquè tampoc canvia res. No? Jo crec que... Vaja.
Aquesta necessitat d'exposar doncs, aquests els sentiments, que en alguns casos podien dir que eren pures creacions literàries, o sigui que no calia tampoc dir que tots els sonets responien a un retrat d'algú concret, sinó que...
Jo anava a dir que es pot entendre gairebé més com un exercici d'estil que no vas com una obra que ell hagués pretès publicar i editar, perquè em dic que no ho va tirar endavant, aquest projecte, li van fer d'amagat, com que s'hi diu, no? I aleshores, és curiós això que dius, perquè d'un tema concret, per exemple, d'això de tenir fills, que és un bloc, que em sembla que són 17 sonets, que diuen els procreation sonets, que són els de tenir fills, amb un de sol ja n'hi hauria prou, perquè el mateix missatge s'explica 17 vegades. I trobo que és això, com un exercici d'estil, no? que ell es devia deixar portar i anava escrivint. No caldria tant sobre el mateix tema. Jo crec que és més bé d'això. Si va ser capaç d'inventar-se els personatges que va crear, doncs també devia ser capaç d'inventar-se un context en el qual practicar, especular i fer exercicis sobre temes tan importants per ell com eren l'amor, el desamor, no? Podria ser que hi hagués un component biogràfic, però és que no ho podem saber, això. No se sap i tampoc, ja et dic, no m'interessa específicament saber-ho. Si em dius, haguéssim, doncs benvinguda, no?, la informació, però no és el que farà canviar el seu valor, crec jo.
Tens raó. Joan, quan tu vas començar a entrar dintre d'aquest espectacle del Jordi, o sigui, quan vas començar a llegir, a veure quins eren els sonets, coneixies els sonets de Shakespeare? Era novetat per tu o com ha anat?
Els sonets de Shakespeare els vaig conèixer per primera vegada a l'Institut del Teatre, perquè jo suposo que qualsevol actor que s'hagi de formar en un medi com aquest els ha de conèixer mínimament. I els vam treballar i vaig tenir la sort de treballar-los amb el Joan Riglaosa, que era un mestre de l'Institut del Teatre, mestre en les dues parts, mestre com a ofici, mestre com a personatge, un gran personatge, i els ensenyava des d'aquest punt de vista també, no? És a dir, ser respectuós amb la pròpia música i la mètrica, però primar el sentit comú per sobre de moltes coses, perquè és, en definitiva, és el que buscava Shakespeare. I són meravellosos, vull dir que jo penso que hauria de ser una lectura semi-obligada, no pels que es vulguin dedicar al teatre, sinó en general, perquè és com apropar aquesta idea del sonet o de la poesia a tothom. És transversal, no és gens críptic. T'adones, ho saps. Jo vaig portar el primer dia amb un dels bolos que vam fer Sant Joan de les Abadesses amb aquest mateix espectacle, va venir el meu nano que té 10 anys, i després li preguntava, en tenia 9 aleshores, li preguntava, que has entès alguna cosa? I ell em va dir, sí, ho he entès. No podia especificar què havia entès, però ho havia entès. I aquesta és la meravella de la poesia. No has d'entendre cada una de les paraules i de cada una de les comes. Has d'entendre el que et volia explicar l'autor. I trobo que aquesta és la màgia i la força que tenen els sonets. Juntament amb això, si ho acompanyes, perquè el sonet en si, jo crec que encara no estem acostumats en general a sentir-lo a palo seco, trobo que si l'acompanyes amb música, contemporània, amb la veu meravellosa de la Marina i acompanyat amb piano, trobo que acompanya el sonet tal i com crec que s'hauria d'acompanyar.
Perquè l'experiència que heu tingut a les anteriors vegades que s'ha representat, que han estat a llocs diversos, la reacció, us ho pregunto els dos, tant en Jordi com en Joan, la reacció que heu tingut ha sigut homogènia, ha sigut diferent segons el lloc? Com ha anat?
Mira, jo aquesta concepció que et deia de la transversalitat que tenen els sonets de Shakespeare. També la té Shakespeare en general, perquè no deixem de pensar que era un autor popular,
sí.
No era un autor que anava a buscar les èlits, era un autor popular, i els seus sonets, precisament, ho són més que res. Passa que hem d'acostumar l'oïda a sentir aquest tipus de text, però jo crec que era molt unànime en aquest sentit. És un espectacle que és com un bombó, és una capseta petita tancada en la qual obres i et surten paraules, notes i sentiments. I trobo que és un espectacle que és molt agradable d'experimentar-lo, perquè no té moltes pretensions, però en canvi té les ganes d'explicar aquestes històries, no?
Sí, i a més això que dius tu és veritat, perquè jo a vegades com ho miro des del públic i deixo un moment de mirar l'escenari i em miro la gent i
com per exemple... Això està bé, Jordi, eh? Això és intel·ligent,
sí,
eh?
Sí, sí. Ho faig per veure, fins i tot per corroborar si anem bé o podem millorar, no? I moltes vegades em quedo parat d'això, que veig l'emoció en les seves cares i veig una connexió, però hi ha un silenci de tensió que és un signe inequívoc de que estan allà, no? estan amb les paraules, no? No hi ha res més que això, vull dir, és connexió directa amb el contingut. I molta gent ens ho valora i ens ho agraeix, no? Que suposo que també és molt plaent pel que escolta, que es produeix aquesta reacció al cap de molt poc temps, gairebé un segon, dos segons després d'haver sentit la frase, la conclusió final del sonet, que sempre acaba amb un aparellat conclusiu, no? Es produeix aquesta reacció d'haver-ho entès i el plaer d'haver-ho gaudit, perquè és el contingut per un cantó i la forma per l'altre. O sigui, els fons i la forma van junts aquí, no? I de les dues coses en treus un gran plaer, no? I això es nota, perquè ho veus en la reacció. Sí.
En aquest sentit de la forma que deies, jo sempre penso que a l'hora de traduir, a part del que comentàvem abans del traditori, que en definitiva és una frase provada i que tothom repeteix, però jo penso de l'anglès, per exemple, al català, el que es pot produir es produeix aquest fet de que un vers que té un nombre determinat de síl·labes es multiplica per 3.
Sí, sí, tant.
I aleshores, jo, clar, fer aquesta...
La primera traducció em sortien, que sé, 25, 26 síl·labes d'un vers que en té 10 en anglès, no? I, bueno, ara com ho haig de fer això? Perquè jo vaig optar per una forma del alexandrí, que són 12 síl·labes, perquè... per donar-me una mica d'avantatge respecte a l'original, que són 10. Nosaltres ho hem fet amb 12, que és la forma més propera en català d'acostar-se. Però, bueno, tot i així, 12 enfront de 24, que és el que realment està dient...
Ah, és la meitat.
Si tu reduïn-ho, la meitat.
És la meitat.
I, bé, això que et deia, aprens a espavilar-te i aprens a treure recursos de moltes coses que desconeixies a tu mateix. No?
Sí, sí. I l'actor, en aquest cas, el Joan, o sigui, quan tu dius el vers, en català, evidentment, notes... anava a dir a faltar algú, però quedaria molt malament. Notes alguna diferència? O et sona tal com ha de sonar?
Mira, jo penso que aquest treball de orfebreria que ha fet el Jordi són aquells treballs que ja han de ser imprescindibles però no s'han de notar especialment. I aquesta és precisament la màgia dels sonets i la dificultat a l'hora de traduir-los. Cada un dels versos està no només clavat en síl·labes, sinó l'hemistiqui està on toca, és a dir, la meitat del vers, per tant, la respiració gairebé te la dona el vers, i el sentit comú te la dona la mateixa cadència del vers. Clar, això és molt difícil, perquè traduir no és agafar el Google Translator i posar la paraula i que el que surti. No. És a dir, el sonet de Shakespeare el que té és que té una pròpia dinàmica depenent del que vol expressar. És a dir, té pensaments i emocions que s'expressen d'una manera o d'una altra. No està fet d'una manera gratuïta, ni molt menys. És a dir, té una musicalitat que té a veure amb un ritme, amb una velocitat, amb una cadència que té la pròpia paraula, i això tu has de pensar molt per decidir quines paraules i com col·locar-les. I si a sobre tens la complexitat de que ho has d'ajustar dins del vers, i has de clavar l'hemistiqui a la meitat on toqui, i has de rimar-ho, és a dir, és un salt mortal, això. Per tant, per part de l'intèrpret, moltes vegades és introduir el sentit comú i no obstinar-se en que soni, perquè si està ben traduït, sona. No li cal donar-li més voltes, no cal musicar-lo més, simplement intentar que s'entengui.
Jo vol dir que quan els tradueixo, en general quan tradueixo també, perquè tradueixo altres coses també de teatre i tal, sempre procuro dir-ho en veu alta, m'ho dic per mi mateix,
perquè tinc aquesta visió una mica més de material per ser dit, no? Perquè faig traducció per ser representada, majoritàriament. I els sonets els vaig dir tots en veu alta quan els anava produint, perquè també m'interessava saber si era fàcil de dir, si era fàcil de això que deia el Joan ara, no? No sé, no només per ser llegit, no? I per això suposo que també van passar un filtre previ abans de deixar-los veure amb ell, perquè es poguessin treballar millor a nivell oral, no?
I us ha passat que una vegada heu començat a treballar ja plegats, un moment determinat hi ha hagut un vers que a l'hora de dir-ho diu, això ho hem de canviar? O això ho hem de modificar una mica? És possible?
Sí, no, alguna paraula, però no molt substancial, però alguna potser que et sonava, que et criptejava una miqueta més, que potser tenia la sensació de que no acabava de ser entenedor del tot, o potser un, però bueno, molt poquet, eh?
Sí, molt poquet. Jo potser marcar més una coma, marcar més una pausa per desenganxar la paraula i que s'entengui per si sola respecte a l'anterior, no? Perquè a vegades, i també o altres, poden encomanar unes liaisons, unes garanties que no són fàcils d'entendre, però sí de llegir, no?
Una feina, veig, molt, molt profunda, molt buscada, molt treballada, i que esperem que efectivament com a espectacle això doncs funcioni aquest diumenge al Casino de la Floresta i on sigui.
Perdona, t'haig de dir que tot això que diguem està així, evidentment, però que també hi ha la part de defensar-ho davant del públic, i això és una cosa que el Joan ens ha transmès amb una passió i amb una veritat, que trobo que també és un dels bons elements que té aquest espectacle, no? que el que diu ell, ja sabem que el teatre és una convenció i que estem allà fent veure que, però en el fons, la gent no ho rep de veritat, no? I aquesta força i aquesta veritat amb què ho explica el Joan és un dels valors molt importants d'aquest espectacle. Ja vaig tenir la sort de poder fer una altra cosa amb ell sobre un homenatge que vam fer sobre Albert Camus quan vam celebrar el seu centenari. I també ja vam veure aquesta veritat que ell sap de transmetre dalt de l'escenari, encara que sigui llegir una carta, encara que sigui explicant una biografia, o encara que sigui llegint un sonet, que al principi no és per ser dit en veu alta, però en canvi ell ho sap fer, no? Sí, moltes gràcies.
La carrera d'en Joan Carreras...
Sempre fa il·lusió això a mig matí, no? Que t'acaricin d'ànima una mica.
Home, sí.
Abans vosaltres no ho heu
escoltat. Que també, davant d'això, perdó, eh?
Digues.
Jo crec que tenim la sort que els espectadors, en general, siguin els que veuen televisió, els que van al cine o els que van al teatre, han madurat juntament amb nosaltres. Vull dir que aquest país té una tradició molt àmplia de teatre, però també ha madurat el públic. I jo penso que el públic cada cop exigeix més veritats i menys mentides. I també ens hem d'anar reciclant cap aquí, no? És a dir, agraeix més la veritat despullada que no l'artifici de la... moltes vegades del fer veure o de la mentida. Per tant, tots ens estem posant una mica les piles en aquest aspecte i és molt més agraït, perquè és com aquella diferència de la màgia de prop i la màgia de lluny, no? El David Copperfield és fantàstic si et fa desaparèixer un Boeing 747, però quan veus el Tamariz que s'arremanga les mànigues i et fa el joc de cartes davant, doncs aquest tipus de veritats també. I és veritat que la tendència una mica és anar reduint espais, a deixar enrere els teatres grans i els grans espais i anar reduint els espais perquè la gent pugui sentir aquesta veritat.
Abans vosaltres no ho heu sentit perquè us hem connectat més tard, però jo faig al començar el programa una cosa que en dic la homilia, i en aquest cas avui ha sigut un homenatge a l'Herman Bonin.
Ostres, i tant.
Perquè penso, ho has comentat Joan, això, doncs, a l'Institut del Teatre i tot el que ha sorgit a partir d'això no hagués estat segurament el mateix sense doncs, una acció com va acabar a fer en Bonin en el seu moment.
No, i la seva visió universal i europea del teatre.
Exacte.
I les seves ganes de transcendir. No, què va, ni molt menys. No, segur.
A més, una persona que anava sense cap problema davant, cap a davant i cap a darrere sense cap problema.
I tant. Sí.
O sigui, és així. Bueno, doncs escolta'm, Escolteu, jo estic molt content de que ho pugui explicar i ja vos deixaria només el micròfon obert per voler ampliar alguna de les coses que heu dit, si voleu dir alguna cosa més, perquè diumenge doncs, la gent que ens estigui escoltant, si no encara no té l'entrada, doncs que es decideixi.
No, a veure, serà un vol una mica especial i diferent perquè ara des de que hi ha hagut tota aquesta situació no havíem pogut tornar a fer, per tant per nosaltres també és un motiu de joia no poder de tornar a trobar i recuperar aquesta certa normalitat. L'espai també és molt peculiar perquè d'entrada és un lloc que és exterior, és a l'aire lliure, i a l'entorn d'aquell espai, d'aquest pati en el qual ho farem hem situat l'escenari envoltat de públic, no actuarem dalt de la tarima, sinó bueno, una tarima, però vull dir que no serà l'escenari oficial, sinó que ho farem al pati de butaques, que és exterior, i que té aquest ambient com de jardí romàntic, decadent, perquè està tot com decadent en el sentit positiu de la paraula,
sí, sí, sí.
Romàntica. I trobo que també em fa molta il·lusió, perquè no, normalment no ho fem amb aquestes condicions, no? és més formal, més de teatre. I doncs és una oportunitat per nosaltres, però també pel públic, per poder-ho gaudir d'un vol especial. I tant de bo el temps ens acompanyi i no hagin de portar massa abrics.
Esperem que sí. Joan?
Esperar que la gent vingui, que intentem... Els primers que hem de normalitzar aquesta situació, si és que algun dia arribarà a ser normal, som nosaltres mateixos, com a intèrprets i com a espectadors. Per tant, ja sabem tots que la cultura és segura, això no és només perquè ho diguin les instàncies superiors, sinó perquè és una evidència a ulls de tots. Per tant, endavant i a començar a disfrutar una mica dels arts en viu.
Doncs estic molt content que hagi pogut estar aquí, encara que no sigui personalment, però penso que amb esperit sí, que és el que es tracta,
sí.
En definitiva. I el diumenge, doncs, a la tarda, a les 7 de la tarda, al Casino de la Floresta es farà aquest espectacle sobre sonets de Shakespeare, que segur que amb la companyia, a més, tant de Joan Carreras com de la Marina Parades i de l'Artaxes Aslanian, això segur que funcionarà. Jordi, tu em sembla, jo no sé si estic confós, però em sembla que pertanys a una saga important del teatre de Sabadell.
Sí, suposo que sí, te referia al meu pare, no?
Suposo que sí, perquè i no sé si havies col·laborat amb una cosa aquí a Sant Cugat que es deia Màrtir Cugat, una selecció de música.
No, això no hi havia participat. No.
Llavors és un altre fiter.
Sí, bueno, el meu pare hi estava també involucrat, perquè ell ve de tota la tradició de grups de teatre independents d'aquí de Sabadell, es va formar, bueno, és que parlo molts anys enrere, jo vivia com a nen, un grup que es deia Palestra d'aquí a Sabadell, que van ser
capiters
i pioners en el teatre independent, i allò suposo que vaig anar sabent aquest verí del teatre que el Rodolf Siret en parlava en la seva obra.
Bueno, és un verí del teatre que no et mata, al contrari, et dona vida.
Exacte, sí, et fa patir, però és un patir molt sa.
Molt bé, doncs Jordi, gràcies. Joan, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i el diumenge sí. Ens veiem al Casino de la Floresta.
Això és perfecte, adéu-siau, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins diumenge.
Adéu, Jordi.
Adéu.
Last
Bé, doncs hem acabat aquí escoltant una mica de música també de l'època amb en John Dowland i en aquest cas amb un contratenor fantàstic que és Jaruzelski. I ara parlarem una mica del que passarà aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana, que perquè comença avui dijous, que a les 9 de la nit al casal de Torreblanca tindrem la Clàudia Abad, veu, i en Pedro Bastos, guitarra, fan un programa entre bossa nova, jazz, bolero, etc, etc, etc. Divendres, demà divendres, a les 9, a les 21 hores, al celler modernista, tenim la Sara Terraza and the Black Sheep, i que ens presenten com a cançó neo-soul, jazz i funky. Sara Terraza és filla d'un gran músic també de jazz, i ella ha continuat la carrera del seu pare i està actuant de forma regular amb aquest tipus de cançó, en aquest cas una barreja, suposo, que hi haurà una mica de tot. El dissabte, al Teatre Auditori, comença el Festival de Música per a Nens i Nenes, Petits Camaleons. En vam parlar la setmana passada amb el seu promotor i el seu director, l'Albert Puig, amb concerts que es faran 2 al dematí i 2 a la tarda, tant el dissabte com el diumenge. En tot cas, aquests concerts són a les 11 i a les 12 i mitja, a 12:45 del dematí, i a la tarda a les 5 i a 6:45, a les 18:30 per la tarda. El mateix dissabte, el celler modernista, a les 9, segueix Impressionant, que és aquest espectacle d'improvisació teatral. El públic demana una cosa determinada i el grup que hi ha a l'escenari intenta doncs, complaure aquest públic desenvolupant una situació que li demanen en aquell moment. I a 9:45, a les 21:30, al claustre hi ha un concert, en aquest cas dintre de la música popular, un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell, una cobla habitual a Sant Cugat, ja ha vingut moltes vegades, i que probablement ens farà un concert molt complet, en aquest cas fent una reminiscència de les festes majors que aquest any doncs, pràcticament no s'han pogut fer a cap lloc, i ell el que faran serà un concert dedicat a la música habitual de les festes majors. El diumenge, doncs, com deia abans, segueix el Festival Petits Camaleons, el Teatre Auditori, i a les 7 de la tarda al Casino de la Floresta ens tindrem aquests tots els dies són nits, aquests sonets de Shakespeare que acabem de comentar tant amb el seu director, en Jordi Fiter, com amb l'actor principal, en Joan Carreras. I això té un programa que comença a les 7, com deia, i és una hora de durada fins a les 8. I a les 8, si voleu anar, al Celler Modernista continua d'haver-hi dintre de la Sant Cugat Escena, jazz, en aquest cas, amb el Fèlix Rossi Quintet. I això és tot de moment. Esperem que us hagi agradat el programa i esperem que la setmana que ve poguéssim parlar de poesia altra vegada, però en aquest cas del Festival de Poesia de Catalunya que s'enceta el dimarts dia 15. I ara una mica més de música. Una mica més de música seguint el que podíem dir la música de l'època de Shakespeare. Lacrimae de John Dowland. Adeu, fins dijous vinent.